Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya. Avui tindrem diferents seccions per conèixer molt millor Catalunya. Us acompanyarem amb molt de gust en Jordi Carretero a les vies del so i qui us parla, Esther Nosàs.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics, però vigila que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I arriba la nostra secció del Gremi de Matalassers. Com sempre, primer de tot, fem aquell apunt històric gràcies a la recerca efectuada per les historiadores Immaculada Richó López i Maria Isabel Ribas Valdevira. Amb l'arribada de la República a Roma s'incorporen innovacions asiàtiques que són adoptades per les èlits socials. Parlem, doncs, de matalassos i coixins plens de plomes d'aus, normalment d'oca, per tal de ser més toves i còmodes, que trenquen amb la idea del matalàs grec. Alguns autors parlen de grans patricis, personatges adinerats de la societat romana, que demanaven excentricitats, tal com esforrar uns matalàs sencer de pètals. També els escrits que parlen de la vida de les societats rurals i d'estaments més humils únicament testimonien la utilització d'elements per aïllar el jaç del sol. I després d'aquest detall històric ens acompanya un dels agremiats del gremi de matalassers, que juntament amb tots els agremiats aconsegueixen els millors matalassos pel descans. Amb nosaltres, la matalasseria A. Mercader, una botiga amb més de 100 anys situada al carrer Alfons 12, número 81 de Barcelona. Ens acompanya la senyora Mireia Mercader. Molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
És un plaer que ens acompanyis aquí a Rutes per Catalunya. La matalasseria Mercader és una botiga centenària. Quan vau obrir les portes amb aquesta gran trajectòria?
Doncs, a veure, la nostra botiga es va fundar pels meus besavis a l'any 1886. I sempre ha estat al mateix carrer, al Fons 12, i hem anat passant de pares a fills. Ara mateix sóc la quarta generació.
Déu-n'hi-do, quina és la forma correcta d'escollir el matalàs adequat? Què s'ha de tenir en compte?
Bé, nosaltres, quan algú ve a la botiga i està interessat, doncs, a canviar el seu matalàs o de tenir-ne un de nou, li fem un seguit de preguntes, no?, per esbrinar una mica quina és la sensació, no només, o sigui, perquè no hi ha un matalàs per tothom, no?, i és una mica saber quines són les sensacions, hi ha qui li agrada dormir amb una sensació més ferma, hi ha qui amb una sensació més suau, i després, evidentment, és important al nivell de sensacions, però també la constitució física de les persones, la postura en la que dormen durant més estona al llarg de la nit, si tenen alguna lesió a l'esquena o alguna part del cos, i, bueno, i després d'això, doncs nosaltres fem una tria del que creiem que és més convenient per ells i els demanem que es tombin a sobre del matalàs.
Això deu costar una mica, eh? Que es tombin.
No, hi ha un punt d'intuïció, també, aquí. La veritat és que és molt divertit, és una cosa que m'apassiona, sí.
Bé, i les pautes per escollir el millor coixí per cadascú de nosaltres?
Mira, doncs, la veritat és que m'encanta que facis aquesta pregunta perquè és que hi ha molta gent que no li dona prou d'importància al tema del coixí, no? Miren molt el matalàs i pensen en canviar-se el matalàs, però no pensen en canviar-se el coixí quan es canvia el matalàs, i és molt important. I a banda que la vida del coixí no és tan llarga com la del matalàs, no? I bueno, doncs és molt important, sobretot a l'hora de triar el coixí, en quina postura dormim, bàsicament. Si dormim boca avall, doncs necessitem un coixí més baixet. Si, bueno, això és, bueno, és això. I després també hi ha quantitat de productes, no?, pels coixins, i és una mica també el que més ens agradi.
Això costa menys, de provar a la botiga?
Sí, bueno... No sé què dir-te, eh?
Ah, també és costós?
No, és que hi ha gent que diu que em va acumulant a l'armari, que ja no sap què fer-ne perquè els hi costa de trobar el seu coixí. O sigui, que no és tan fàcil.
Mare de Déu, bé, doncs seguim en consells. Quins serien els consells per un descans adequat? Què els hi diries?
Ostres, a veure... Hi ha, a banda de l'equip de descans, que és important, eh? Però també hi ha altres factors que són molt importants a l'hora de descansar bé, com, per exemple, no sopar gaire, no anar-nos a fer la digestió al llit, perquè el que necessitem justament és que el nostre sistema digestiu estigui sense treballar gaire i deixar el nostre sistema nerviós que es relaxi, que és la funció que al final té les nostres hores de descans, no? Després, la temperatura de l'habitació també és important. I si poguéssim fer uns exercicis de respiració abans d'anar a dormir per prendre consciència de la nostra respiració, també ajuda molt. I, evidentment, doncs, tampoc no allarga massa la vida del nostre matalàs, no? Perquè home, l'equip de descans també és importantíssim, val a dir-ho.
Quina edat hauria de tenir, més o menys?
Un matalàs?
Sí.
Jo crec que un mateix ja ens n'adonem, no? Quan el matalàs ja ha passat, ja ha fet la seva vida, però no hauríem d'allargar més dels 10-15 anys. Ja només, no només ja, perquè a vegades et diuen «Oh, però jo el veig fantàstic, ja», però és que si miréssim dins del matalàs, veuríem unes cosetes que segurament farien que el canviéssim ràpid.
Com n'hem dit al principi, sou una botiga de més de 100 anys. A veure, quin és el secret per seguir obrint les portes de la matalasseria dia rere dia?
Oh, secret, no ho sé. Jo crec que el de qualsevol comerç que tingui... Que la seva prioritat sigui la persona que li fa confiança, no?, i que creu en el que fa. Nosaltres doncs, creiem en el comerç de proximitat i per nosaltres pues, el tracte pues, això sincer i proper de la persona que ens dona valor i, bueno, i és això, bàsicament, i que ens apassiona. No? Per mi, per exemple, m'encanta la nostra feina i és que la porto a l'ADN, no?
Forma part de tu, ja?
Sí, sí, exacte, jo dormia... Bueno, és que he jugat entre matalassos quan era petita, vull dir, és que això és... Sí, sí.
Bé, doncs, la feina que tant t'apassiona, explica'm quines són les últimes novetats.
Bé, doncs, a veure, el tema de les novetats, això és que hi ha moltes coses i és una mica complicat d'explicar tot això plegat, però bueno... Hi ha un material, per exemple, que se'n diu Tecnogel, que és un material que fa que en comptes de dormir, és que no sé com explicar-ho perquè se m'entengui, no? Però nosaltres quan apretem cap a baix el matalàs seria que ho apretem en dues dimensions. Doncs això fa que ho apretis en tres dimensions. Vol dir que és el matalàs que se t'amolla absolutament al teu cos. Això fa que el reg sanguini doncs, flueixi més fàcilment i tota una sèrie de coses. Però bé, tot i així, els productes que segueixen endavant i són els de tota la vida, els materials naturals, com la llana, el làtex, bueno, tot això. Vull dir, com a novetats n'hi ha moltíssimes. Nosaltres intentem estar al dia anant a fires nacionals i internacionals i la veritat és que n'hi ha. Però bé, jo crec que estem en una punta ja, eh?
També en fibra de coco, no?
També. La fibra de coco el que fa és que el matalàs sigui més ferm, sí, sí. I amb crin de cavall, i vaja, no, materials n'hi ha.
El que és important, doncs, que si necessiten canviar-se el matalàs, doncs que passin pel carrer Alfons 12, número 81, o que busquin la seva botiga més propera a www.gremimatalassers.com. Què significa per la matalasseria a Mercader estar gremiats al gremi de matalassers?
És que no podríem entendre no formar part del gremi, és que ho hem estat sempre, per nosaltres és formar part de, no? De la nostra essència, formar part del gremi, no? És, això ha estat un ofici que ha anat evolucionant i formar part del gremi per nosaltres és un imperatiu.
Des de 1444, doncs...
Exacte.
Déu-n'hi-do.
T'imagines, no? Sí, sí.
Quines diferències hi ha entre botigues agremiades i les que no ho són?
Bueno, a veure, una botiga que formi part del gremi de matalassers, en principi el que vol dir és que és un comerç de proximitat, queden fora les grans cadenes, i sobretot per mi és que darrere el tauler hi ha una persona que per qui li és importantíssim el descans de les persones, no? Perquè llavors és el comerç que en principi fa molts anys que dedica la seva vida al descans de les persones que els hi fan confiança. I això és el... O sigui, gremi de matalassers és un... Per mi és un sinònim de confiança pels nostres clients.
Per totes aquelles matalasseries, doncs, pel motiu que sigui, no se n'ha gremiat encara. Què cal fer per agremiar-se?
Per agremiar-se, doncs, cal posar-se en contacte amb el gremi de matalassers, que tenim la pàgina web que ja has repetit tu, gremidematalassers.com o gremimatalassers.com, i allà hi ha un telèfon o una adreça de correu electrònic on s'hi poden dirigir i segur que reben una contesta ben ràpida.
Bé, ara una pregunta potser una mica més complicada. Des d'una temporada ençà se'ns està notificant que clients de matalasseries estan rebent trucades d'una empresa per netejar el matalàs. És també el vostre cas?
Sí, sí, ens hem trobat amb clients nostres que ens han trucat per veure si nosaltres hi teníem res a veure. I, evidentment, nosaltres sabem que això existeix perquè ens truquen els nostres clients i ens pregunten si els hi hem ofert aquest servei de neteja de matalàs, però clar, nosaltres ja els hi expliquem que nosaltres no, això no ho hem fet nosaltres, que ha estat una altra empresa i que des del veu les dades no han sortit de nosaltres, no hem sigut nosaltres que els hem donat les dades a aquestes empreses perquè es posin en contacte amb ells.
O sigui, mai des del gremi o matalasseria no s'ofereixen mai les dades a uns tercers?
Mai. Home, posis l'exemple que han trucat a la meva mare, vull dir, la meva mare ja sabem d'on té el seu matalàs, no? I vaja, és que és tan evident, vull dir, no, no. Nosaltres mai donaríem les dades dels nostres clients. Ni bé.
Aleshores, es considera factible una neteja de matalàs o simplement és un subterfugi?
No, no, és que una neteja de matalàs, aviam... una neteja de matalàs, si és un matalàs desenfundable, doncs un mateix se'l neteja o a casa, si es pot rentar a la rentadora, o se l'endú a la tintoreria. I si no és desenfundable, doncs no es netegen els matalassos, és que s'ha d'anar molt de compte amb això de la neteja. Sí, sí, no, és un subterfugi.
Des del gremi han creat també un decàleg que teniu tots els agremiats. Què explica aquest decàleg?
Doncs bàsicament explica això, que nosaltres no tenim res a veure amb aquesta gent que truquen per telèfon oferint un servei de neteja, que a més és enganyós, a més els hi diuen que és gratuït, i em dirà vostè qui va per les cases a netejar gratuïtament els matalassos de les persones. I després, doncs, expliquem una miqueta, doncs, això, doncs, que el tema de la neteja del matalàs, doncs, que no té res a veure amb nosaltres i que aquest servei de neteja de matalàs és una... que és mentida.
I encara que sigui una mica repetitiu, que els hi diria a totes aquestes persones, i ja per acabar, que reben aquesta trucada, què han de fer?
No, doncs que quan rebin aquesta trucada, doncs que es posin en contacte amb la persona que els hi va vendre el matalàs, si tenen algun dubte, però que en cap cas nosaltres passem les dades dels nostres clients a terceres persones.
Doncs, Mireia Mercader, moltíssimes gràcies per la seva companyia. Nosaltres recordem que per trobar la botiga més a prop seu només cal que cerqui a la web www.gremimatalassers.com. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes... Ah, i una cosa que me n'he oblidat, si em permets,
sí?
És que aquest decàleg està a disposició de qualsevol persona. Si es posa a la web de Gremi Matalassers, poden entrar a notícies i veure el decàleg. Això jo crec que estaria bé. Si tenen algun dubte, es poden dirigir a la pàgina web.
Doncs evidentment que sí. Recordem aquesta nota que ens ha marcat ara en Mireia Mercader. Podeu entrar i veure aquest decàleg amb les respostes també que cal donar si reben vostès aquestes trucades. www.gremimatalassers.com. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I nosaltres seguim a Rutes per Catalunya. Avui parlem del modernisme català i la tècnica del trencadís, amb Marta Eri, historiadora i arqueòloga, restauradora arqueològica i de mosaics antics. Benvinguda al programa i molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies, Esther, per convidar-me.
És un plaer poder parlar de tu sobre tot aquest tema del trencadís, precisament perquè a mi és un tema que em fascina. Quan es va crear l'Escola de Trencadís a Barcelona?
Doncs mira, la Trencadís Barcelona es va crear l'any 2002, ara ja ha fet 16 anys d'andadura. És una entitat artística i cultural que es va crear amb un objectiu, no?, que era donar a conèixer doncs, l'art modernista català, el mosaic modernista català i el trencadís, no?, i mitjançant doncs, projectes artístics i culturals i també cursos de formació.
Tinc una curiositat, Marta.
Digue'm.
Perdona que t'ho tegi,
Sí.
Com és que has acabat sent formadora de trencadís i deixes de banda l'arqueologia?
Molt bo. Doncs sí. Bueno, la raó principal, podem dir, va ser una malaltia crònica, que m'agradaria dir-lo. Jo sóc una malalta de fibromiàlgia. Vaig estar, doncs, 9 mesos en el llit i em va costar gairebé 9 mesos tornar a caminar i reemprendre'n. Durant aquest temps, doncs, la meva professió és molt dura, la d'arqueologia, la d'arqueòloga i la de restauració, i vaig tenir que fer un pensament, no?, i dir, bueno, doncs, com em reciclo jo, doncs, i com intento sortir endavant, no? Aleshores, doncs, bé, els últims treballs havien sigut restauracions de mosaics ja de Gaudí, que em van sorprendre moltíssim, perquè, bueno, jo com a arqueòloga romana, doncs, tot era blanc i negre, sempre ho dic, no?, i quan ens van arribar els primers mosaics vam dir, però això què és, no? I bueno, aleshores, en aquest moment vaig pensar com fer-ho, no? Com podia reciclar-me jo. I em vaig donar compte doncs, que hi havia una necessitat en aquella època, en l'any 2000 aproximadament, aquí a Catalunya, una necessitat de cobrir un espai que era l'art museu, o sigui, el mosaic modernista. Faltava informació a les escoles, faltava informació al carrer, i vaig pensar doncs, que bueno, aquesta mena de difusió que vam començar amb una mena de tallers i projectes, això es va donar a conèixer, també gràcies a programes de televisió i de ràdio durant aquella època em van donar a conèixer a l'exterior i realment portem uns anys doncs, que ve gent de tot el món, realment aquí a Barcelona, a mi, buscant-me per formar, no? per ensenyar-los com es fa doncs, tota la tècnica de l'art modernista català, del mosaic modernista i específicament també del trencadís d'Antoni Gaudí, que és una mena de mosaic modernista.
Doncs aquí és on hem d'arribar, perquè quina era la filosofia d'Antoni Gaudí? Perquè ets tota una experta en la seva persona.
Bueno, gràcies, Esther. Bueno, mira, la seva filosofia, podem parlar de que ell va tenir una visió molt humanista i cristiana, no? No només del seu estil de vida, sinó també dintre de la seva professió, no? Realment, ell va posar en valor una sèrie de valors que 100 anys després, avui dia, estan molt demanats, es necessiten i s'han de posar, vull dir, en coneixement de tots, no? Aquesta sèrie de valors, per exemple, és el treball en equip. Ell va tornar a donar importància als tallers artesanals que hi havia a l'edat mitjana i havien desaparegut durant el segle XVI, XVII i XVIII, podríem dir. Ell torna a donar valor doncs, a aquest col·lectiu d'artesans, de mestres artesans, dels tallers per treballar amb ell. Ell creia en la comunitat, en la cooperació, en el col·lectiu i es va nutrir de tots ells per fer les seves obres. No? Pensa que la seva construcció també va ser una persona, un arquitecte, que va portar com a bandera la sostenibilitat, el reciclatge, el quilòmetre zero, l'ergonomia, l'ecologia... Imagina't, tots aquests termes te sonen d'ara. Són superactuals. I ell ja, doncs, fa 100 anys, ja feia temps que ells l'utilitzava, no? Vull dir... I realment, tots aquests valors els trobem en la tècnica del mosaic i en la tècnica del trencadís. I és força interessant veure com ell ho definia també així, no? Com cada peça d'un mosaic té el seu sentit i té el seu espai, pensa el mateix a les persones, això ho podem traduir d'aquesta manera. Cada una de les peces del mosaic fa un tot, i és el col·lectiu, és el grup l'important. Pensa que a Catalunya nosaltres tenim una arrel tradicional molt gran de, per exemple, el ball de la sardana, agafats a les mans, els castellers, la pinya, vull dir, el col·lectiu, el grup és molt interessant. I això en aquella època, no?, del modernisme, de la renaixença catalana i tal, ho acaba adaptant realment a les seves construccions i a una tècnica arquitectònica que ell va fer, que és el trencadís, en definitiva, que l'estudiem com a art, perquè ho és, però és un art menor, que ell va fer un art amb les seves paraules majúscules, no? I bueno, i que en definitiva és una tècnica arquitectònica, ell va utilitzar per això, no? I doncs, mira on hem arribat.
Doncs parlem d'aquesta tècnica. En què consisteix?
Bueno, doncs com et dic, en principi ell la intenció que tenia era de buscar algun material, alguna fórmula per cobrir les seves construccions, que totes són una imitació de la natura en aquest sentit i estan plenes de volums i formes, i la manera de cobrir i de fer doncs, més duradera la seva obra era protegir aquesta pedra. La pedra de la construcció era la de Montjuïc en aquell moment, era la cantera que es trobava. I bueno, la manera de trobar una tècnica que sigui com una pell que cobreixi perfectament aquests volums, aquestes formes, és estripar, és trencar, perquè trencadís, la paraula ve del nostre verb trencar, d'esmicolar, de trencar tot el que trobava. Rajoles, plats, porrons, ampolles de vidre, el que trobava, i tot això feia ell tot un collage, no? I consisteix en això, el trencadís, no? De deixar-te portar, de crear i d'utilitzar tots els elements que tens al teu abast, no?
Organitzes també activitats i tallers per infants i adolescents. Aquestes activitats ajuden a la formació acadèmica?
Oh, i tant. Mira, pensa que, bé, des del principi hem fet, com et dic, projectes artístics i culturals en moltes escoles, no només amb la intenció, que va ser la primera, no? La intenció de fer arribar aquest art i a les escoles, sinó del valor que podíem transmetre. És a dir, pensa que aquests valors de Gaudí que hem parlat els utilitzem mitjançant el mosaic per treballar amb els nostres jovents. Pensa que l'educació avui dia estem preparant els homes i les dones del futur i necessiten una sèrie de valors que s'estan perdent, no? Entre ells, doncs això, no? Vull dir, el treball en equip, la col·laboració, el respecte en el company, aprenen a tenir un ordre, a prendre decisions amb les seves conseqüències, a madurar. Pensa que com que tampoc es necessiten habilitats especials, el jovent, quan acaben i veuen els murals que hem fet de grans dimensions a moltes escoles, estan al·lucinats, sorpresos de que ells hagin pogut fer això. Aleshores, tenim en el jovent una empatia, vull dir, ells tenen doncs, una alta estima per ells mateixos, pels seus companys, una solidaritat i una identificació amb l'escola, amb el barri, amb la classe. Això és molt important. I després el mosaic que hem descobert en aquests últims anys és una eina pels professors perquè, dius tu, a nivell acadèmic, tots aquests valors influeixen a que el noi rendeixi més. I una cosa més et diré, molt important per al professorat, que és que identifiquen els estudiants que tenen algun tipus de problemes o que es mostren avorrits o frustrats a les escoles perquè són nois que són molt més creatius i que necessiten d'aquestes activitats per mantenir la seva creativitat. Pensa que aquests creatius els trobem a arquitectura, a matemàtiques, a informàtica. Aquest tipus d'alumnes no estan integrats a l'escola tradicional de colzes d'estudiar. Necessiten unes altres activitats que els omplin, no? I estem trobant que aquesta és una eina molt important a les escoles. O sigui que això directament influeix en el jovent, en el seu resultat.
Això és tal com se senten, no?, un cop han acabat aquest
mosaic. Sí, exacte.
En quines escoles participa?
Doncs mira, hem participat en escoles realment de tots els barris de Barcelona. Per exemple, a Sants Montjuïc hem estat a l'escola Ramon Casas, en l'any Ramon Casas també fem diverses activitats. Després a Horta Guinardó, a l'escola Pit Roig o Sant Joan Bosco. A l'Eixample hem estat amb l'escola d'educació especial, Faixa Eixample, que també fem molt bona feina. I a Gràcia tenim a Valdir i Reixac, hem estat, i l'escola Nou Patufet, que m'agradaria fer una punta perquè m'acabo d'entrar d'una cosa del Nou Patufet. Aquesta escola és una cooperativa i realment, dintre del seu projecte educatiu, resumeix i ha fet seus tots aquests valors que estem parlant de Gaudí i del mosaic, no? Fins i tot en el punt de que els acaben ser ara mateix, l'escola Nou Patufet, ha sigut reconeguda per la UNICEF com una escola educadora en els drets humans. I em sembla molt important, no? I estem fent projectes de futur. Sí, sí.
Estàs molt emocionada, eh?
Ah, jo sí. Sí, sí, m'emociono. Sí, els meus alumnes m'ho diuen. De quan en quan, segons de quina manera m'he ficat amb el tema, se m'escapa alguna làgrima. Imagina't. Sí, sí, és la passió. És la meva passió per tot això, sí, sí.
I tant, quines activitats més organitzeu des de l'Escola Trencadís Barcelona?
Doncs mira, a part d'això que t'he dit, els projectes artístics de les escoles nacionals i estrangeres que també venen a Barcelona a fer això, doncs fem projectes culturals com les Jornades Internacionals Modernistes. Cada any fem una sèrie de visites guiades als monuments modernistes més importants de Barcelona, fem cursos de formació de mosaic modernista i cada any està convidat un professor estranger que té una relació professional amb un dels oficis o professions del modernisme i les activitats més importants que estem fent ara són aquests cursos de formació que et dic. Estem començant des de fa uns anys a fer aquests projectes de formació amb alguna entitat d'Espanya, estem en converses, i després també doncs, a l'estranger estem amb la Universitat d'Arquitectura de Colòmbia, de Bogotà, amb l'Escola de Belles Arts de Santo Domingo. Argentina i Xile també estan molt interessades, sobretot Xile, que tenen allà, estan fent una capella de Gaudí. Aquesta història te l'explicaré un altre dia. Una capella de Gaudí. Han vingut aquí a buscar la primera pedra de la capella, aquí a la Sagrada Família, ens coneixem molt. I bueno, també estan molt interessats en fer d'això doncs, una professió. No? Realment hi ha molta sortida dintre de... Utilitzant l'eina del mosaic modernista, hi ha moltes sortides dintre del món de l'arquitectura, del disseny, de la salut, del benestar, de la psicologia, de la pedagogia. Hi ha moltíssimes sortides i el que necessitem, perquè estic jo sola, vull dir, realment soc la persona pues bueno, especialitzada en això, que tinc aquest projecte de formació al CAP, no?, per formar formadors. Necessitem que això no es perdi, que en mi no s'acabi tot, no?, perquè seria una pena. I aleshores hi ha molt d'interès, potser més fora de casa nostra, que no pas aquí, que és el que passa sempre, hi ha molt interès, sobretot a Latinoamèrica, de formar persones amb aquest art i amb una cosa que s'està ideant ara, que és fer coaching amb els valors de Gaudí per professionals i per nou emprendedors. I aleshores, en aquest projecte tan gran, també m'agradaria fer-te un altre punt, m'ajuda molt la institució amb la que estic a Gràcia, que es diu Caltip, que és un espai... Bueno, de coworking també, però ells és un centre de gestió del coneixement i de formació que porta de la mà tots aquests professionals com jo, creatius, amb idees noves i transgressores que volem enfocar-nos, no? I des de que el tip Eugènia doncs, li tinc que donar les gràcies perquè m'ajuda moltíssim doncs, a portar a terme aquest, bueno, jo crec que serà real, ambiciós, però real projecte de formació internacional que estem organitzant, no?, allà a Gràcia.
I què cal fer per aportar-se amb algun curs?
Ah, doncs pues mira, venia a veure'm. Mira,
A on?
Mira, jo estic al carrer Torrijos, 72, a Caltip, estem a davant de la plaça de la Virreina. Allà doncs, fem classes setmanals, cursos intensius, dissabtes monogràfics per totes les persones que estiguin interessades. Només cal que m'escriguin, te diré al correu electrònic, i els enviarem el dossier amb totes les activitats i tot el que fem. I jo crec que, bueno, que tenen que venir, estaran bueno, allà superben cuidats, amb un espai supertranquil, creatiu, artístic, relaxant, perquè desconnectes cada dia quan estàs amb això, no? I amb molt de caliu, i amb mi, que tinc molta energia, i per mi és com si tots els alumnes fóssim una família, no?
On t'han d'escriure?
Mira, han d'escriure al correu electrònic de info@trencadisbarcelona.com. Tot, s'ha d'escriure tot, eh? info@trencadisbarcelona.com i poden seguir-me doncs, al blog, que també és Trencadís Barcelona, o a la web, que és www.trencadisbarcelona.com, i allà m'hi trobaran.
I en aquestes dates nadalenques que ja tenim a tocar, què podríem fer? Què ens proposaries?
Ah, doncs, escolta, una cosa superxula, que poden fer petits i grans. Una safata de trencadís per portar els torrons a taula, per exemple. Per què no? Que tothom s'animi, és molt fàcil.
Però que hi trenquem.
Que hi trenquem. Doncs rajoles. Rajoles de 1.000 colors que tenim aquí a Torrijos 72 per vosaltres. Veniu a veure, de veritat, disfrutareu.
Sí. Doncs, Marta, Eri, moltíssimes gràcies
tu,
per acompanyar-nos.
De
jo des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Estel, sí que et proposo una cosa que hauries de fer.
A veure, digue'm, jo prenc nota, i tant.
Pren nota.
Digue'm.
Jo sóc terrassenca i et convido que vinguis a Terrassa, que tenim un patrimoni modernista molt, molt important. No te l'has de perdre.
No, no, i tant que no. Allà hi vaig. M'ho apunto. Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es. A la Vila Olímpica de Barcelona, troba la teva sort a l'administració de Loteria 307, la sort de la Vila. Som al centre de la Vila, planta baixa. Ara, amb una nova ubicació, som just al mateix centre del centre comercial Vila Olímpica. Truca'ns al 93 221 93 61. Tenim Travesses, Primitiva, Bonoloto, Quiniela i el nou Euromillón amb més premis. Recorda-ho, som la sort de la Vila, administració de Loteria 307, al centre de la Vila de Barcelona. Bona sort.
Ràdio Estel.
Una finestra al mar, una mirada i veure el món passar entre les barques i tu jugant la serpentina, el blau dels blaus amb crestes blanques. Una finestra al mar i aquella xarxa per llançar-la als estels dels sentiments que hem perdut i no poder salpar mai per un embruix i una aigua clara. Que deu ser de l'Antònia que això fa l'ho té casa, va obrir les seves portes a cinc infants al bar com una antiga deessa que encara creu en l'ara. Els pescadors l'estimen i li deixen les xarxes amb mirallets de plata. Una finestra al mar i perdre l'àncora i enderrocar tants fars i adjurar els astres en tu per fer del nostre el fruit d'un art imprevisible. Una finestra al mar, petita i blanca, que ens obligui a somiar enllà dels nostres absurds, enllà d'aquest jo petit que ens omple el cor però ens buida l'ànima. Que deu pensar en Samir, dalt del minaret a Tànger, els peus damunt la misèria i els ulls somiant Espanya, despullarà el seu cos també i el llançarà a les aigües. Dius fàcil que amb la força d'enyors i de nostàlgies pugui ormejar una barca. S'endormisca tot sentint com la nena canta. Que se n'ha fet en Ianis, que
que va marxar d'Icari per anar a la plaça Humón i comprar una maragda. Tant de temps, tantes pregàries i no ha tornat encara. Presoner d'un cos insospitat, d'un desig que no
Rutes per Catalunya.
Parlem avui del camí ignasià. Des de l'antiguitat més remota, les creences i els moviments espirituals han generat patrimoni arquitectònic, cultural i rellevant a Catalunya. En aquest capital hi ha algunes de les rutes de pelegrinatge que connecten, des de temps immemorials, pobles i ciutats a través de les seves múltiples ramificacions. Una d'aquestes rutes de pelegrinatge és el Camí Ignasià, que rememora el pelegrinatge de Sant Ignasi, camí de Terra Santa. Comença a la casa natal de Sant Ignasi, al santuari de Loyola, a Guipúscoa, i acaba a la cova de Manresa, on el sant va viure una profunda experiència espiritual que va marcar la seva vida. La ruta transcorre per 5 comunitats autònomes, amb 650 quilòmetres dividits en 27 etapes, a les quals els pelegrins tenen l'oportunitat de descobrir la diversitat cultural, tradicions i llengües dels pobles que travessa. Comencem per Alcarràs, que és el poble del Camí Ignasià a Catalunya, i destaca l'església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció, aixecada sobre els fonaments d'un antic castell, i l'alzina centenària, arbre monumental situat a la carretera de Coscollà, que ha crescut enmig del pla en la solitud més absoluta. El camí ignasià entra a Catalunya des de Fraga, resseguint els vestigis de l'històric camí ral de l'Aragó. El pelegrí arriba a la capital de la Terra Ferma, a Lleida, després de travessar el riu Segre pel Pont Vell, i entra en el nucli històric per l'Arc del Pont, una antiga porta del vell recinte murallat, dins del qual hi ha monuments com el Palau de la Paeria, la seu de l'Ajuntament, la Catedral Nova, coneguda com la Seu Nova, i considerada el primer edifici neoclàssic de Catalunya, i l'Hospital de Santa Maria, mostra destacada del gòtic civil català. A la confluència del carrer Major amb Cavallers hi ha la capella de Sant Jaume del Peu Romeu, presidida per una imatge de l'apòstol, que remet a la llegenda de l'espina clavada al peu del sant. Sobre el turó que domina la ciutat hi ha la Seu Vella, l'antiga catedral de Lleida, sens dubte la joia arquitectònica del ponent català, presidida per l'imponent campanar octogonal de més de 70 metres d'alçada. A 5 quilòmetres de Castellnou de Seana, en direcció sud-est, es troba Bellpuig, on es pot gaudir del convent franciscà de Sant Bartomeu, ubicat a les afores de la població i una de la vila. Malgrat les diverses fases constructives, el convent presenta una gran quantitat tipològica. Va ser declarat de bé cultural d'interès nacional l'any 1985. I anem cap a Verdú, una població de gran rellevància per a la Companyia de Jesús, ja que aquí va néixer Pere Clavé, jesuïta missioner que va exercir a Colòmbia durant 40 anys, fins a la seva mort. Un apostolat dedicat als esclaus negres. A Verdú, el pelegrí trobarà l'associació Amics de Sant Pere Clavé, que col·labora en la labor missionera de l'Església d'avui. Considerat un dels pobles més antics de Catalunya, pertany a la xarxa de pobles amb encant, i destaca l'església parroquial de Santa Maria, l'ermita gòtica de Sant Miquel del segle XIV i el castell del segle XII, al voltant del qual es va conformar el poble. Actualment es pot visitar el santuari dedicat a Sant Pere Claver i que es troba al lloc on va néixer aquest jesuïta. Altres indrets que mereixen una visita són el Museu d'Arqueologia i el Museu de Joguines i Autòmats. La ceràmica negra és un dels trets característics de l'artesania d'aquesta població. A mig camí, entre Alcarràs i Montserrat, el camí ignasià arriba per l'avinguda de la Generalitat a Tàrrega, que acaba a la plaça del Carme, coneguda popularment com el Pati, centre neuràlgic de la capital de l'Urgell. El recorregut pel centre històric, pels carrerons del Carme i de Godés, permet veure el campanar i el palau dels marquesos de la Floresta, un antic hospital de pelegrins i gran obra civil del romànic català. En arribar a la plaça Major, presidida per la Creu del Pati, una magnífica creu de terme gòtica, el pelegrí trobarà l'església neoclàssica de Santa Maria d'Alba. I anem cap a Cervera, ciutat emmurallada i de gran tradició universitària. El primer edifici monumental que hi troba el caminant és l'església de Santa Maria, on destaquen els vitralls d'iconografia jacobea i la paeria o ajuntament en el nucli medieval. Després cal seguir el carrer Major, que porta l'antiga Universitat de Cervera, i passejar pels carrerons de Sabater, de l'Estudi Vell i de les Bruixes. I a Igualada, doncs, és una ciutat fundada l'any 1000, al marge esquerre del riu Anoia. Igualada deu bona part del seu potencial al pas de l'històric camí ral de Barcelona a Lleida, herència de la via romana que unia Barcino, el que és avui Barcelona, amb Caesarra Augusta, que és avui Saragossa. I destaca la Basílica de Santa Maria, obra gòtica i renacentista d'una sola nau flanquejada per 12 capelles laterals. Al costat mateix hi ha la farmàcia Bausili, fundada al segle XV, la més antiga d'Europa en funcionament. A les afores, just abans d'entrar a la ciutat, es pot gaudir de la vista que ofereix l'ermita de Sant Jaume de Ses Oliveres. I ja arribem a Montserrat, la muntanya mítica de Catalunya per excel·lència, declarada Parc Natural. Montserrat és un dels grans centres espirituals d'Europa. El monestir atresora una rica tradició jacobea, exemplificada en el magnífic llibre vermell de Montserrat, un manuscrit del segle XIV que recull cançons i rituals dels pelegrins i dona fe de l'antiguitat dels camins de pelegrinatge. A més de la basílica, que allotja la imatge romànica de la Moreneta, patrona de Catalunya, el monestir acull l'Escolania, una de les corals infantils més antigues d'Europa. També hi destaca el Museu de Montserrat, amb obres de grans artistes com Caravaggio, El Greco, Rossinyol, Casas, Picasso o Dalí. Montserrat ha estat i és lloc de pas obligat pels pelegrins ignasians que han passat i passen per Catalunya.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres. Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Thank you. No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar. Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujades 29 de Barcelona y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras, en Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. Amigo24.com 93 280 9863. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujades 29 y ahora también en Mataró, calle Pirineus 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24.
Radio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I en la nostra secció del barri del Poble Nou de Barcelona, com sempre, fem història, perquè el Poble Nou recorda la seva gent amb 10 plaques a la Rambla. El 27 d'abril del 1999, el districte de Sant Martí, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Sant Martí, va tributar un homenatge a uns homes i dones del barri que s'han destacat per la seva trajectòria personal i la seva tasca professional. L'acte homenatge permanent va consistir en la col·locació al llarg de la Rambla de 10 plaques dedicades a cadascun dels personatges. 9 d'aquestes plaques són individuals i n'hi ha una col·lectiva. A l'acte de la inauguració van assistir, entre d'altres, l'alcalde de la ciutat d'aquell moment, en Joan Clos, i el regidor del barri, el senyor Francesc Narváez, i familiars i amics dels homenatjats. Els titulars de les plaques són els següents i comencem per la placa d'Enric Casanovas. Nascut a Sant Martí el 1882, va ser un dels escultors més representatius del noucentisme a Catalunya. Als 14 anys s'inicià l'escultura al taller d'en Josep Llimona. Té obres a diversos indrets de Barcelona, com a la plaça de Catalunya, a la Diagonal, al vestíbul de l'Ajuntament. El 1939 s'exilià a França, d'on tornà el 1942 i va morir el 1948 a Barcelona. Parlem ara de la segona placa que hi ha a la Rambla, la placa d'en Xavier Benguerel, novel·lista nascut al Poble Nou el 1905, on va viure fins a la Guerra Civil. Autor, entre altres obres, de Suburbi, Gorra de Plat i del Premi Planeta Icària Icària. Exiliat a Xile, va fer fortuna i va tornar a Barcelona el 1954, primer president de l'Arxiu Històric del Poble Nou, i ens va deixar en el 1990. La tercera placa està dedicada a en Joan García Oliver, que va néixer a Reus el 1901. El seu lligam amb el barri va ser als anys 30, quan va treballar a Can Rutier i va viure al carrer de Pujades. Ministre de Justícia durant els primers temps de la Guerra Civil, es va exiliar a Mèxic, on va morir el 1980. Va deixar unes memòries, El eco de los pasos. La següent placa es va fer a nom de Joan Agustí Carreras, de Sant Martí de Provençals. Va néixer el 1850 i va morir el 1891. Farmacèutic de professió, va ocupar càrrecs al consistori martinenc al llarg de 17 anys, els 6 darrers de la seva vida com a alcalde. Abans va preconitzar la independència del Poble Nou, sense sortir-se'n. Oposat a l'annexió a Barcelona, es va suïcidar quan va descobrir un desfalc a les arques municipals. La cinquena placa, doncs, gaudeix el nom de Salvador Roca i Roca, periodista i poeta nascut al Poble Nou el 1898. Col·laborà en gairebé totes les publicacions del barri i dirigí amb Xavier Benguerel, a del Poble Nou, redactor en diversos diaris, acabà la seva carrera a Treball, l'òrgan del nou Partit Socialista Unificat de Catalunya, i va morir exiliat al camp de concentració d'Argelers en el 1940. També tenim la següent placa a nom de Ramon Bou, nascut en el Poblenou el 1919 i morí el 1997, i va dedicar els seus esforços al moviment associatiu i a divulgar la història del barri. En el 1994 va dirigir un tom per l'Aliança del Poblenou, un llibre col·lectiu sobre la història de l'esmentada entitat. I també una altra placa a nom de Joaquim Arraspall, mestre d'escola nascuda quan el Poblenou era de Sant Martí, en el 1877, i va exercir la docència durant uns 70 anys, sempre al barri, on la coneixen com a Dona Quimeta. Tenia una escola de noies al carrer Batràs, que ara du el nom de Doctor Trueta, del qual era tia, i va morir el 1968. I quasi acabant aquest nombre de plaques de Pere Relats, nascut a Lliçà d'Amunt el 1934. Va ser ordenat sacerdot el 1957. Del 1961 al 1973 va ser un dels capellans de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó. També hi ha una placa comunitària de les dones del Cànem, que és totes aquelles senyores doncs, que hi van treballar tant al Cànem en el barri del Poblenou. I acabem amb Maria Espinal, que va ser una cantant que va triomfar pel seu art arreu i dins fora del barri. Un treball important d'aquesta senyora, Maria Espinal.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night. Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, parlem del monestir de Sant Feliu de Guíxols. És un dels més antics de l'Empordà. Es pot situar la seva fundació en la primera meitat del segle X. La primera església monàstica va quedar destruïda per una invasió sarraïna l'any 965. L'abat Sunyer, el primer conegut, es va encarregar de reconstruir el monestir, un edifici romànic entre torres de defensa. En aquesta construcció hi van participar importants personalitats de l'època, com l'abat Oliva i la comtessa Ermessenda de Barcelona. D'aquesta primera etapa preromànica es conserven les torres del fum i del cor i els frontis romànics del segle X. També hi havia el projecte de refer l'església, però no es va poder portar endavant i només es van fer petites reformes que no la van afectar en profunditat. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. El que no t'agrada als ulls, no plau a la boca. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda i fins la propera setmana.